Converses de vida.
Bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de vida, un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz, psicoterapeuta clínic, coach sistèmic amb una llarga trajectòria acompanyant a millorar la vida de les persones, també el nostre estimat Robert Garrigós, el nostre tècnic, i jo mateixa, Sílvia Álvarez, que acompanyo les persones a tenir una bona vida amb un món més sa i especialitzada en final de vida i pèrdues. Com ja sabeu, el programa comença amb una exposició teòrica d'un tema, després entrarem a la secció en primera persona, on donem pas a un testimoni que ens parlarà de la seva experiència, i posteriorment la veu dels experts participarà una experta que ens donarà eines per afrontar la situació del tema que plantegem avui. Acabarem també amb la secció que ens emportem, on plantegem les conclusions més importants del que hem parlat. Bona nit, Ricard.
Hola, molt bona nit, Sílvia, i bona nit als oients. Una vegada més, en aquest espai de nit, o preparant-nos per la nit per poder reflexionar.
Molt bé. Avui ens parlaràs de l'ansietat, aprendre a transformar-la. Mm-hmm. Vam parlar amb el darrer programa de la por, una emoció que ens permet sentir-nos protegits. I avui ens parlaràs d'aprendre a conviure amb aquesta por i integrar els mecanismes necessaris per gestionar-la, per disminuir l'ansietat i sentir-nos capaços. Potser per començar ens podries explicar, perquè tothom estiguem situats, què és l'ansietat.
Molt bé, Sílvia. L'ansietat es pot definir com una síndrome que té diversos símptomes a la vegada i que està moguda o mobilitzada per una emoció. En aquest cas, l'emoció bàsica que mou l'ansietat és la por. La por s'ha d'entendre com una emoció primària, útil, saludable, que ens permet protegir-nos i a la vegada ens permet prendre un temps per prendre decisions, per adaptar-nos a una situació, per acceptar-la o inclús per entendre-la. A davant d'això, hi ha persones que quan tenen una situació no desitjada, perquè han volgut o perquè se l'han trobada, no tenen aquesta resposta adaptativa davant d'aquesta por. I a vegades, per por a tenir por, desenvolupem un mecanisme que, evidentment, que és ajudador, que es diu ansietat. El que passa que l'ansietat, a la nostra cultura i a la nostra forma de viure, l'hem categoritzat com algo no adequat, com algo que no volem, com algo que volem sortir d'ella. I l'ansietat, primer ens l'hem de mirar. I aquesta mirada ens donarà dades per entendre que no és més que una imaginació, una construcció de la situació que l'hem fet massa gran, massa voluminosa, amb massa soroll i que em veig incapaç de poder-la afrontar. O sigui que l'ansietat seria aquell espai que jo he creat fruit de la meva cultura i la meva educació davant d'una situació que no em veig amb recursos per poder-la afrontar.
I com la podem identificar? Perquè moltes vegades hi ha una dificultat, no?, d'identificar aquesta situació.
En primer lloc, és deixar sentir aquesta por que ens invadeixi el cos i la ment per poder-li donar una forma, un tamany i un volum. Penseu que la por, quan és proporcionada, quan és una por real, quan és una por que jo reconec en mi i en els altres, em faig capaç per poder-la transformar. Però quan jo la por la vull lluitar, la vull amagar, la vull anestesiar, és quan començo a sentir ansietat.
Potser sentim moltes vegades, no?, persones que diuen he tingut un atac d'ansietat, no? Quan arribes a aquest punt, vol dir que això ja fa temps que està, sí, que s'està acumulant, no?
No només això, sinó que ja fa temps que m'adon compte que no tinc aquesta capacitat de resposta i el que busco és que algú o algú m'ajudi. A vegades, l'ansietat ens porta a límits de pànic o límits de fòbia que a través d'altres formes puc resoldre la por. Aquí es tractaria de que la por ens obríssim a la porta, a la por. Que no tinguem por a la por. Que ens permetem sentir-la, perquè ens fa humans, ens fa grans, ens fa madurs, ens fa capaços. I jo penso que el gran treball educatiu és aprendre a sentir la por, a incloure-la a la nostra vida.
Jo crec que hi ha una certa dificultat a identificar, no? I a sentir, a sense sentir aquesta por.
Sí. I a més pensa que quan una por ja no és proporcional, quan va fora de mida, que es diu, que començo a tindre símptomes com acceleració cardíaca, sudoració, símptomes de confusió, de vertigen, de dificultat per respirar, és quan ja m'haig d'anar a compte que allò que jo estic vivint no és proporcional. I a partir d'aquí ja és la primera dada que jo m'haig de fer conscient que el meu cos m'avisa a través de tots aquests símptomes de que la por no la deixo fluir. I en vez d'atendre símptoma per símptoma, el vertigen, el mareig, la taquicàrdia, és atendre la por. Hi ha gent que es confon i es perd pels camins de l'ansietat, atenent símptomes i no treballant l'emoció.
O sigui, que seria baixar, no? O sigui, anar darrere d'aquests símptomes.
I avui tenim la gran sort que tenim una experta, que és una gran mestra en ioga i en espiritualitat, que ens ensenyarà que les eines necessàries per entrar a connectar amb aquesta por. Aquest és el gran repte de l'ansietat.
Seria una mica com podem sortir, no?, d'aquesta situació.
Sí. Penseu que l'ansietat necessita, per no connectar amb ella, necessita un cert, una mirada, que jo diria una mirada molt més, més enllà del que veiem. I aquesta mirada vol dir fer petit tot allò que vivim. Quan jo debuto en una situació, per exemple, d'atur, perquè m'he quedat sense feina, quan jo visc una situació de malaltia, potser a vegades preocupant, quan jo visc una situació de divorci o de por a perdre el meu matrimoni, o de perdre coses, o de que veig que la meva vida no té el rumb que jo tenia, tinc moltes opcions. Si jo una que tinc és em deixo anar i que la situació s'apoderi de mi, vol dir que la mirada que tinc a la situació li dono molta força i molt poder. I el poder està fora de mi. Està a la malaltia, està a la parella, està a la feina. Però quan a través d'eines terapèutiques, com el ioga, com l'autoconeixement, com sentir-me estimat per mi, això m'obliga a connectar amb mi, tot aquest poder el tinc jo. I això és el que ens diferencia entre gestionar la por o entrar en una crisi d'ansietat. Què vol dir? Jo tinc el poder de mi o tu tens el poder de mi?
Bueno, això que ara estàs comentant em fa recordar el primer programa que vam fer, que en realitat seria també que per poder fer això que tu dius és estar atents a nosaltres, no?
I tant.
Perquè, clar, jo puc tenir situacions que m'envolten en la meva vida diària, però si jo no estic atenta a mi mateixa, no puc detectar tot això, no?
Pensa que hi ha molta gent que prefereix dir frases com em sento incapaç, no puc, no en sé, no vull. Aquestes frases, evidentment, que no ens permeten caminar. Però, i ens fan veure una dificultat important amb la gestió de la vida. Però pensa que aquestes frases tan comunes a darrere amaguen uns beneficis secundaris, que vol dir no saludables, com per exemple no prendre responsabilitats de mi, no assumir o atrevir-me a arriscar a ser jo, no fer-me present, no fer-me visible, i tot això, aquest amag que jo vull fer, la cortina és l'ansietat. Perquè mentre parlo de l'ansietat no parlo de mi. Mentre parlo dels símptomes del vertigen, de la taquicàrdia, de la dificultat respiratòria, no parlo de mi. Parlo de coses que jo sento, però de mi no. Pues l'ansietat ens ha de fer obrir els ulls per dir benvinguda, ansietat, que em permetràs entrar dintre meu i així entre tu i jo ens podrem igualar. Així que fixeu-vos si l'ansietat ens pot ajudar. Avui al final del programa parlarem també com transformar-la i veurem que obtenim beneficis després sí saludables per poder sortir d'aquí. Ara, la persona que mira, la persona que arrisca, la persona que assumeix el com és, la persona que assumeix les seves decisions, la persona que es fa presenta, la persona que mira enrere i endavant, aquesta és una persona que poc connecta amb l'ansietat, perquè està molt activa, està molt viva, està atenta a la seva vida, i això li dona un gran valor.
És que, en realitat, també el que podem veure moltes vegades és que les persones que estan patint aquesta situació posen a fora el motiu de la seva ansietat, no? Per les circumstàncies que estan vivint o perquè estan cuidant els pares o perquè bueno, el seu marit o la seva dona, la seva parella els ha deixat, i sempre és anar posant a fora, no? El motiu d'aquesta situació en comptes del que tu deies ara, que és estar presents, no?
Clar. Fixeu-vos que hi ha símptomes de l'ansietat, com la dificultat respiratòria o l'augment del batec cardíac o l'augment de la sudoració, que són tan cridaners que ens fan un avís, ens fan una alerta. I a vegades estic treballant i haig de parar. Aquest acte de parar el treball, que ho ha fet la taquicàrdia, ho ha fet la dísnia, ho ha fet l'excés de sudoració, ho haig de viure com un acte de gratitud. Perquè aquests sistemes, respiratori, metabòlic, nerviós, m'està dient, Ricard, para. I paro. I al moment que faig aquesta aturada, ja tinc la clau per començar a entrar en mi. Però jo en aquell moment inclús puc decidir si obvio aquesta situació, la traspasso o segueixo des de la queixa, des del símptoma, des del vertigen, des de...
L'altre dia una noia m'explicava que va entrar en aquest procés que tu dius amb un viatge a París, que semblava un viatge fantàstic amb la família, que tenien moltes ganes, que, bueno, que estaven en un hotel estupendo, i bueno, va tenir es va enfonsar perquè es va obrir tot això que ara estàvem parlant, no? Que va ser quan ella va deixar de treballar, es va donar aquest espai, diguem, d'oci amb la família, i és quan ella li va explotar tot això, no?
I a més aquí hi ha alguna cosa a tenir en compte molt important, que parlarem també amb la Rosa Maria després, que una ansietat que no està tractada pot evolucionar amb alguna altra fòbia, en el món de les fòbies. I aquí sí que després ja comença a tenir un problema. Aleshores, penseu si és important la por, que si jo la sé canalitzar bé i l'ajudo, m'evito moltes de les malalties psicosomàtiques, i si no la sé gestionar, entro de ple en un camí tortuós, complicat i de confusió. O sigui que l'ansietat per mi és aquell guardià amorós que em diu per aquí no hi vagis.
Hi ha persones que potser són més propenses a aquestes situacions?
Sí, perquè això neix de lo que en diem la no adaptació, la dificultat d'adaptar-nos al món. Penseu que l'adaptació ens preparem per ella de 3 a 6 anys de vida. Que aquí a Espanya correspon a l'època de parvulari, P3, P4 i P5. És l'edat que els nens i nenes poden començar a adaptar-se al món. Els horaris, a un grup classe, a un menjador col·lectiu, s'adapten a un uniforme, a una activitat, a tindre una mestra. Tots aquests 3 anys treballem perquè el nen comenci a construir aquests mecanismes d'adaptació. Ara cal que mireu quants anys teniu i com ens adaptem. I aquí trobarem resposta en aquella època. Si jo allà vaig ser un nen excluït, un nen abandonat, un nen estimat, un nen tingut en compte o no, un nen abusat o no, avui jo faré sobre l'adaptació. O sigui que és molt important que l'adaptació l'hem d'entendre com una forma de vigilància. I això ens ha d'ajudar molt. També és molt important que entenguem que l'ansietat ens aparta, no només de nosaltres, sinó dels altres. Conductes d'aïllament, conductes de silenci, conductes de una mica autistes, conductes de no m'interessa el món, conductes desmotivadores, conductes de no sumar, sinó de restar i dividir. Tot això provoca l'ansietat. Per exemple, no comptis amb mi, jo aquí no puc vindre perquè m'ansio, i això no puc fer perquè tinc ansietat, aquí no puc anar-hi perquè tinc una fòbia, aquí no puc entrar i no puc estimar perquè tinc por que em deixis, aquí no arrisco perquè no vull tindre un fill per la por a perdre'l, aquí no faig i me'n dono compte que l'ansietat, a més de ser una companya on diu per qui no, que és aquest fidel guardián que m'ajuda, es converteix en un enemic. I després em disposo a lluitar contra ella, i és aquí ja quan el ser humà ja ha perdut la seva capacitat. L'ansietat no és per lluitar-la, és per abraçar-la i saber el camí que no haig de fer. És un indicador, és un semàfor. Però haig de viure com aquí. Tinc vermell, àmbar o verd. I l'ansietat em gradua aquesta forma de circular per la vida.
I a més, a vegades també pot passar que situacions que hem viscut que i les hem viscut bé, en un altre moment, potser aquella mateixa situació ens posa en alerta, no?
Sí, que una mica per anar acabant aquest primer bloc més de teòric sobre l'ansietat, dir que l'ansietat és una síndrome, que vol dir que té diversos símptomes a dintre, que ens avisa, ens informa de que hi ha un parany. I que davant d'aquest parany jo haig de tindre la capacitat de reordenar, redirigir la meva vida per no estar aquí anclat en aquest parany. La por és l'emoció que em permetrà sortir d'aquí. El conèixer a l'entrar dins meu és la forma que jo tinc de sortir-me, que és el que avui parlarem amb la Rosa Maria i l'Isabel.
Molt bé, moltes gràcies, Ricard, per aquesta exposició. Molt bé. Ara podem passar a la següent secció.
En primera persona.
Avui ens acompanya la Rosa Maria Mateu, professora de Hatha Yoga per la EIPI, naturòpata holística i maestria en Reiki, i també té formació en constel·lacions familiars, formada amb acompanyament a processos de dol i mort per l'associació Temps. Ja fa uns quants anys que ens coneixem. Bona nit, Rosa Maria.
Bona nit. Molt feliç d'estar aquí. Ens ha
Molt bé.
Gràcies.
Encantada. Avui la Rosa Maria ens porta la Isabel per compartir la seva experiència. Bona nit, Isabel.
Hola, bona nit. Gràcies per invitar-me al programa.
Gràcies. Gràcies a tu per estar i per poder compartir la teva experiència. Quan vulguis, Rosa Maria, començar i el Ricard i jo també podem intervenir en algun moment.
Sí, doncs, bona nit, Isabel. Gràcies per haver...
Bona nit, Rosa Maria.
No sé, no és admetre, però és regalar-nos, no? És generositat el que tu avui vulguis parlar-nos de la teva experiència, complicada en el seu moment i, en canvi, vull dir que feliçment superada i, d'alguna manera, que t'ha sumat moltíssim com a persona, t'ha enriquit, i això m'agradaria molt avui que els que ens escolten, la gent que pugui estar visquent coses similars a les que tu explicaràs, que vulguis compartir, evidentment, doncs que vegin, no?, que hi ha un punt de llum i que hi ha un camí i una manera de renovar-se i d'avançar la vida i potser al final d'aquest procés ser encara millor. I això és el que jo penso que tu has pogut tresorar tot aquest temps. Jo et volia demanar si tu vols explicar-nos una mica la teva experiència, que possiblement en algun moment d'aquest procés que vas viure de malaltia doncs es van desencadenar tota aquesta, l'emoció por que dèiem, però a més tots aquests altres símptomes col·laterals que acompanyen a la por. Tu mateixa, Isabel.
Sí, gràcies una altra vegada per haver-me convidat i poder-me donar aquesta oportunitat, no, de compartir amb vosaltres la meva experiència i si pot ajudar algú altre, jo encantada de la vida. A mi, quan em van diagnosticar el càncer, vull dir, evidentment, no et fa cap il·lusió, entres amb un... primer de tot, és incredulitat. Vull dir, no t'ho creus, dius... Home, dius, això serà, no pot ser. A més, va costar molt, va ser molt llarg el temps de diagnòstic, no estava clar. I jo sempre tens l'esperança de dir, no, s'han equivocat, que no. Llavors, va entrant, doncs, bueno, l'emoció, la por, vull dir, el canguelo, tot, no? I sobretot aquesta inseguretat. De cop et trobes com en un món, se't derrumba el que tens davant i vas entrant en un món diferent, en què a poc doncs, es va confirmant el diagnòstic i al cap d'un temps doncs, t'has trobat visquent un moment en què plores, en què tens por, en què dius què faré, totalment, o sigui, poc esperat, inesperat totalment. Tot aquest temps de diagnòstic, a poc, quan a més ja tens com un pla fet, en el moment en què ja tens un pla fet de com atacarem l'enfermetat, no? Tu entres, jo vaig entrar per almenys en una situació de dir, bueno, va, tenim això. Està clar que ho tenim, ja està segura que això no s'han equivocat, pues som-hi, vinga, agafar-ho, acceptem-ho, no?, d'alguna manera, acceptem que això passa i anem cap allà. Llavors jo feia cas de tot el que em deien els metges, te'n vas cap a la quimioteràpia, te'n vas a la radioteràpia, que va ser tota l'hora, i també, per sort, tenia molts coneixements, moltes coneixences, amigues i metges amigues de medicina alternativa, que també vaig fer tot, i aquest és el que em donava un apoyo molt personal d'anar caminant al seu costat a tot el que m'anaven donant per anar cap al restabliment. I jo, evidentment, a poc vaig anar veient que aquí l'objectiu que jo tenia és el meu restabliment, no? I llavors doncs, vaig anar fent diferents coses.
Isabel, dintre de tot aquest entorn de suport que tenies en aquell moment, hi havia una part, una eina, que és la que jo també avui m'agradaria parlar, que crec que tu et va anar bé, però que et va servir, que era el ioga, no? Tu ja portaves anys practicant ioga i havies après eines i tècniques de ioga. Com et va ajudar el ioga en aquest procés?
Jo portava bastants anys d'una manera discontínua practicant ioga, m'agradava molt, sempre que podia, i jo ja era llavors ja usuària de les retirs de ioga. Havia conegut gent, la veritat, que els hi vaig comunicar i que em van ajudar molt amb aquest procés. I llavors què vaig dir? Dic, a veure, jo tinc una eina aquí que l'he fet servir, com em pot ajudar una mica? I vaig caure també d'una manera natural, no? Perquè jo sabia doncs, que la respiració... Jo no estava, evidentment, ni donant el tractament per fer moviments de ioga perquè no podia. Però sí que vaig practicar molt la respiració. Dius, què puc fer aquí? Doncs pues, respirar. M'han ensenyat una forma de meditació, una forma d'autoconeixement, és estar tranquil, agafar la tranquil·litat. Jo m'he de proveir, m'he d'alimentar d'aquesta tranquil·litat que a mi em farà bé en el meu cos i a la meva ment, i l'eina és la respiració. I llavors jo, els molts moments que em passava, perquè estava estirada al sofà, podem dir, no? Molt inactiva, ni llegint ni res, però quan estàs malament. Però la meva companya era la respiració. I jo em vaig centrar en aquest procés doncs, sabent que hi havia una respiració i d'alguna manera no pensar ja ni en el futur, si curació podia anar bé, podia anar malament, sinó que estava... O sigui, tenia com un treball. M'ho vaig agafar com un treball. I la respiració per mi era anar els moments que podia, anava respirant. Igual que els moments que estava a la màquina de ràdio o quan estava a la quimioteràpia, doncs per mi eren respiració i visualitzacions. Hi havia uns ratxos, que això em va venir així com sol, uns ratxos verds que a mi m'atravessaven tot el cos, sense obstacles, s'havien marxat els obstacles, i aquesta és que m'ho vaig agafar com una feina. Estem a la màquina, pues podia plorar, perquè també plorava la màquina, però una feina de dir, va, jo m'he de mentalitzar de que això va bé i el que jo hi puc posar de positiu és aquest treball d'alimentar-me de lo bo.
Isabel, d'alguna manera estaves en aquell moment en presència, no? Vull dir que no t'estaves anant cap al futur a veure com aniria tot, sinó que en aquell moment no. La respiració et donava la tranquil·litat d'estar present en aquell moment.
Exacte. O sigui, el ioga ens ensenya a ser conscients del moment, a ser conscients del moviment, del benefici que ens aporta la postura que estàs fent, la respiració que estàs fent, i jo, evidentment, estava... consciència és la paraula, tu ho has dit, Sílvia, de que, evidentment, és la que m'alimentava d'alguna manera.
Isabel, tot el que ens expliques, vull dir, com ho expliques, i amb aquesta decisió i amb aquesta força, és dir, algú que t'escolti, la gent que ens escolta, pot pensar, és que potser és una persona extraordinària, molt especial. Tu creus que cal ser extraordinari, molt especial, o cal tenir només moltes ganes de viure i de sortir i tirar endavant? Perquè, és clar, a vegades la gent sent aquest ha fet això, ha fet allò, però, és clar, aquell rai, aquell pot, jo no puc, aquest jo no puc, és que ens tanca tantes portes. M'agradaria aquest testimoni teu d'il·lusionar les persones malgrat el que estiguin passant, amb l'esperança de que hi ha una sortida.
Jo crec que això pot fer-ho tothom. Vull dir, tothom. És voler-ho. És allò de dir, tens aquest problema aparegut que no en tenies cap ganes, ni te l'esperaves. I resulta, doncs, que per sort jo havia treballat unes eines en què vaig dir, bueno, va, siguem positius, agafem aquesta eina i la practiquem. És a dir, si t'han ensenyat aquí durant no sé quant temps a practicar una respiració, les visualitzacions també n'has fet amb el ioga, amb les meditacions, i aquestes em van venir soles de voler, doncs tirem endavant, tirem per aquí, després ja veurem com van les coses, però tu estàs... Amb l'aquí i ara, que es diu, no? Aquí fent això i tens aquesta feina. I el ioga també t'ensenya a estar en l'aquí i ara, evidentment. Vull dir, és que no toca altra. I a més que, a veure, personalment et rebaixa molt la tensió practicar aquesta respiració, aquest estat. Et fa estar més tranquil. Aquell bucle de pensaments que tenim contínuament, doncs el ioga serveix per apaivagar els moviments de la ment, no? Doncs és que, bueno, no hi ha moment millor i cosa millor que practicar-ho en aquell moment, tot això perquè els bucles es vagin diluint i es vagin calmant. I a mi això m'anava bé. I et dic que és com si hagués entrat. Veig el ioga allò com un vestit, no? Que jo dius, jo necessito entrar aquí i anar fent i ja mirarem tu, ja anirem fent.
Podries dir que era com que podies substituir una pastilla per calmar l'ansietat després aplicant aquestes tècniques de ioga i respiració?
Jo crec que sí. Jo, per sort, no em vaig prendre de pastilles per l'ansietat. Vull dir, potser sí. No sóc metge i no sé tothom com ho pot afrontar, no? Però en el meu cas jo crec que sí que em va servir tot això.
A mi m'agradaria molt preguntar-li a la Rosa, que ja tenim aquest privilegi de tenir-la avui aquí, aquesta gran mestra de ioga i una acompanyadora també espiritual, perquè ella, la seva formació també està en Reiki, està en constel·lacions, està en mort i dol, una dona que té una gran trajectòria. Que ens pogués fer una petita pinzellada de la importància de ioga amb la salut. Quatre punts que tu consideris que avui ens pot ajudar amb l'ansietat.
Bueno, realment, en primer lloc, per mi, el ioga ha sigut una font de coneixement, però jo també vaig arribar al ioga amb un procés personal, en el meu cas era emotiu, la vida se m'estava desmuntant tota, se'm desmuntava la família, se'm desmuntava tot, jo estava perdent, doncs, el nord i no sabia com fer-m'ho, no? Tenia clar que sense menysprear i quan cal s'han de buscar ajudes farmacològiques i tant, però jo el que no volia era que el farmacològic m'esborrés de la vida en a mi, la meva voluntat, la meva força. Llavors, un dia va ser totalment casual o no, vaig a la fruiteria del poble i veig un cartellet que deia classes de ioga, vine a provar, sense cap compromís. I jo vaig sentir com una veu a dintre que em deia vés i prova. I vaig trucar, vaig anar, vaig quedar d'acord i us asseguro que aquell dia va ser el clic que va canviar la meva vida i per això avui estic aquí, és a dir, de donar-me que entrant en aquella sala de ioga, fer aquella hora i quart de pràctica, jo com vaig sortir no m'havia pres un Valium, no m'havia pres res. I jo havia calmat l'ansietat, la respiració i trobava la serenitat. Per tant, a partir d'aquí, d'aquest punt, vull dir, vaig començar el meu interès cap al ioga. I el ioga m'ha anat ensenyant que, a banda de que serveix per aquestes tècniques que estem parlant avui per calmar ansietat i dona aquest coneixement del propi cos. En primer lloc, ens ensenya, quan t'hi acostes, el gran desconeixement que tenim del nostre cos físic. És a dir, no sabem on tenim els límits, no sabem què podem i què no podem fer. El ioga t'explica constantment que tu no et deixis portar per les ganes de fer una postura de sana meravellosa o un gran equilibri i t'està ensenyant que tu no vas a fer una gimnàstica. El ioga, a través de les seves postures i de les seves ensenyances, t'està ensenyant anatomia teva pròpia. Perquè un dia diràs, a mi em tiba aquesta cama o aquest braç o aquesta espatlla. I llavors, amb la professora, que en aquest cas jo faig aquesta funció, amb les persones que venen a mi, doncs els hi explico i els hi ensenyo. Doncs mira, tu segurament tens aquesta part d'aquí que se t'està bloquejant, vull dir, suaument, això treballant-ho, pots anar afluixant i pots anar aconseguint i amb els anys aniràs aconseguint també, a més, elasticitat. I pots arribar a ser una persona ja d'edat avançada que si la teva vida ha existit el ioga amb una pràctica regular, notaràs que arribaràs a fer-te gran amb una salut física molt més important que quan deixem i entrem al cos amb una total apatia i no activitat.
Rosa Maria, ara si de cas que ara ja t'has llançat a parlar del ioga, si et sembla, donem pas a la teva secció. Sí. I llavors ens explicaràs una mica més coses. Isabel, gràcies per la teva experiència. De tota manera, si et quedes amb nosaltres, podem continuar xerrant amb tu.
Sílvia, perdona, si em permets només un moment que...
Sí, i tant.
Sí, perquè també voldria que la Isabel es digués com una mica la conclusió, és a dir, l'abans i el després de la seva malaltia. Perdoneu que potser m'he avançat massa amb la meva explicació, però crec que això
no,
també
no
és molt enriquidor, perquè les persones que ens escolten, insisteixo, que és molt important que arribi un missatge d'esperança i d'una nova vida, fins i tot a vegades. Isabel, què ens pots explicar?
Passar una enfermedad així, aprens molt, és un aprenentatge. Vull dir, és que gairebé és allò que et dius, ostres, que bé que he passat l'enfermedad, no? Jo tot ho veia positiu i sobretot quan et diuen que t'has curat, bueno, ho veus superpositiu. I que bé, doncs, que he donat aquest sentit, un sentit important a la meva vida, gràcies a passar l'enfermedad, gràcies a tenir l'eina del ioga. I volia afegir amb el tema del ioga una cosa que després en la recuperació, com que vaig tenir molts dolors d'esquena al cap de mesos, em va servir molt, molt les postures d'ara que parlava la Rosa Maria de ioga, no? Els que en diem hipopressius en un gimnàs, bandes en el ioga, no l'esquena, realment, i que són també a base de respiracions i tot, doncs em va, la veritat, servir molt per la mobilitat, perquè són uns tractaments, a més, que et deixen marca en el cos, a l'elasticitat de la musculatura, i poder practicar el ioga, doncs la veritat que em va servir molt, amb la qual cosa doncs, vas reforçant tota aquesta idea, tot aquest sentiment de que el ioga realment et serveix i que m'ha servit molt.
Molt bé. Gràcies, Isabel. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Pues ara podem donar pas a la següent secció de la veu dels experts.
La veu dels experts.
Seguim amb la Rosa Maria. Gràcies de nou per estar amb nosaltres i compartir el teu saber amb el ioga. I, a més, oferir aquí a Sant Feliu la teva saviesa, les teves classes que poden ajudar a moltes persones. I ens agradaria una mica que ens endinsis, no?, amb aquesta eina que coneixes també i que ens pot ajudar molt precisament a poder afrontar aquestes ansietats que tenim, no tan sols amb una situació tan extrema com la de la Isabel, amb una enfermedad, sinó amb moltes situacions del dia a dia que també ens hi trobem i que no sabem, que se'ns escapen, no?, de les mans. Així que si tu ens expliques una mica què és el ioga, com ens pot ajudar, estaria molt bé.
Doncs sí, ja us he avançat una mica com jo vaig arribar al ioga i què vaig descobrir amb el ioga. Doncs que el ioga ens ajuda a créixer i a desenvolupar-nos com a persones. És un camí de coneixement del nostre cos, de la nostra ment també, perquè quan tu t'atures i atures el cos, vull dir, els pensaments venen. Però què passa amb el ioga? Que també et fa estar, com deia l'Isabel, molt ben dit, en el moment present. El ioga, com que quan en la pràctica és una constant respiració, consciència en la respiració, això fa que la ment es vagi aturant i que la ment vagi com relaxant-se, calmant-se. I com a eina complementària que dèiem amb l'ansietat, quins beneficis té? Doncs que, esclar, si tu comences, com a mi em va passar aquell dia, una classe de ioga, amb un estat ansiós, i tu fas tot aquest procés que és, esclar, no és la primera asana ni la primera respiració, sinó que cal tot el procés des d'arribar a la classe, des de fer uns estiraments, des de fer la desconnexió amb l'exterior i em quedo ara, sóc aquí, en el moment present, i tanco la porta a el que a mi, el dia a dia, m'atabala i em fa rodar el cap, no? Llavors, jo desconnecto. Intentem fer desconnectar la persona. I aquí comencem a respirar, comencem a escoltar. I a mesura que tu respires i escoltes i comences a fer asanes, tu vas sentint aquest braç, aquesta cama, aquesta columna, i això et va obrint la percepció d'una altra realitat o dimensió de qui ets tu, que moltes vegades desconeixem, no? A partir d'aquí, i sobretot a la pràctica de les asanes, quan estàs amb postures estàtiques sostingudes, allà respirant, i et fan estar en presència de la respiració, el cor també s'alenteix. Comences a sentir que estàs obrint parts del teu cos, que comença a entrar oxigen a zones, és a dir, l'oxigen no solament va als pulmons, l'oxigen que la sang ens reparteix per tot el cos, quan tu fas una respiració de qualitat, també porta prana, és a dir, estàs portant energia, estàs aportant noves obertures de zones del cos que mai obrim, que estan en allà com adormides. I el que estem fent és vivificant, estem d'alguna manera donant una regeneració celular, vull dir, íntegra en el cos. És a dir, hi ha tot un procés de canvi que quan acabes la classe és com que sóc un altre en aquest moment, de com jo entro, és a dir, em sento un altre, de com jo entro a com jo surto, no? A més, vull dir, apliquem també tècniques de sentada, de pranayames, de respiració, que molt presents, i després ja quan entrem a la fase de relaxació i visualitzacions, com deia la Isabel, esclar, això encara t'enriqueix més tot el procés. I resumit en una sessió, és el que el ioga et pot anar donant en el teu camí de vida, pensant en la part més física i energètica.
Rosa Maria, sí. Tu estàs oferint classes individuals, no?, aquí a Sant Feliu?
Sí, en aquest moment estic fent dues classes individuals amb horari de tarda, els dimecres a la tarda, no? I són com unes classes fetes a mida de la persona. Quan arriba la persona, jo el primer que li pregunto és com arribes avui? Com et sents? Com estàs? Què necessites? I jo, més o menys, jo dissenyo, evidentment, i tinc un propòsit de treballar en aquella sessió del dia aquell. Però complemento amb el que la persona en aquell moment necessita treballar perquè marxi molt millor de com ha vingut. És a dir, el ioga no és una classe de gimnàstica estàtica, un programa de moviments, d'abdominals, el que vulguis, que has de fer pom, 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 mecànicament. No, de cap manera. És que hi ha un ioga per tothom. Hi ha persones, jo a vegades he parlat amb persones que et diuen, esclar, és que com veus que ofereixen classes de ioga i veuen allà unes acrobàcies fantàstiques, clar, penso, jo això no ho faré mai.
Jo sempre ho he pensat, també.
Sí. I jo dic, no, quin error.
Jo soc molt poc, a més, jo soc molt poc flexible. I sempre ho he pensat, dic, ostres, això del ioga tens que tenir una flexibilitat i un...
No, és que és al revés, Sílvia. És que és, ja, a través de que jo practiqui ioga, jo milloraré la meva flexibilitat. I potser arribarà un dia que diré, carai, m'ha canviat el meu cos. Jo abans era una persona rígida, amb molt poc moviment, i ara estic suelta... I, a més, em puc moure molt més lliurement i, a més, vull dir, noto aquesta flexibilitat.
M'agradaria molt, Rosa Maria, que poguéssim fer una petita pràctica senzilla aquí a l'emissora perquè la gent des de casa pugui començar a agafar aquest gust de la respiració i l'ansietat.
Molt bé.
Et semblaria bé?
Em sembla perfecte. A més, quan la Isabel parlava, jo estava pensant, esclar, és que els estem dient a la gent que o fan ioga per trobar-se bé o no es trobaran bé. No, la meva idea no és vendre ioga a tothom, de cap manera. Jo no he vingut a vendre res. Jo he vingut a oferir el que jo he après i el que jo sé i les persones que li ressoni a dintre, sobretot, vull dir, mai és una cosa receptada, ha de ressonar com a mi em va ressonar aquell dia les classes que donava el meu mestre, que ho va ser durant 22 anys, el Ramon, i que gràcies a ell després em vaig decidir fer la formació. És a dir, hi ha tècniques i ben senzilles. Vull dir, tu pots buscar... Jo ara us faré fer una tècnica de respiració i tu pots aplicar-la a casa, guardar-te aquesta, aquest, diguéssim, aquestes pautes que us donaré, i si no, a internet està tot. Vull dir, el que vull és que les persones pensin i sàpiguen que hi ha moltes maneres d'aplicar petites coses de ioga sense forçosament haver d'apropar-te al ioga, que hi ha gent que tampoc no li ve de gust, està clar. Per tant, m'agrada molt ser molt honesta sempre i per tant, doncs, ser i molt clara amb això, no? Doncs jo us demanaria que us assenteu amb l'esquena recta, sense apujar a l'espatllera de la cadira, que tanqueu els ulls i que comenceu a pensar i a sentir, en primer lloc, com em sento ara, deixeu anar aquestes petites tensions mitjançant començar inspirant i traient l'aire molt lentament. Seguiu posant, sobretot, atenció a la respiració. Boca tancada, que l'aire entri i surti només pel nas, constantment. Important. Sent com inspires l'aire per la fossa nasal dreta. Ara sent com inspires l'aire per la fossa nasal esquerra. Ara, quan torneu a inspirar, inspireu conscientment amb les dues fosses nasals, dreta i esquerra, sentint que aquest aire que esteu inspirant arriba a l'entrecella. I des d'aquí feu la aspiració de l'aire, el deixeu anar, i aneu fent així tres vegades, inspirant per les dues fosses, arriba a l'entrecella, deixo anar, inspireu, deixeu anar. I ara, quan torneu a inspirar, inspireu comptant tres. Un, dos, tres. I quan deixeu anar l'aire, comptareu. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis. Allargant l'aspiració. Seguiu. Un, dos, tres. Deixeu anar. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis. I així feu cinc respiracions més amb aquest ritme. Ara us deixo que el feu al vostre ritme. Seguiu amb aquesta cadència. Sobretot noteu que quan allargueu l'aspiració hi ha alguna cosa a dintre com que es va encara més apaivagant, va baixant, va baixant. El que estem fent és calmar. I ara, quan vulgueu, pareu de respirar comptant. Mantingueu els ulls tancats uns segons encara. I quan obriu els ulls, sentiu com estic ara. Hi ha algun petit canvi? Hi ha algú que m'ha canviat internament?
Home, jo crec que avui anirem a dormir molt millor, eh, Rosa Maria? La veritat és que és una pràctica que va molt bé perquè ens para tota l'activitat que hem tingut durant el dia i jo crec que ens anirà molt bé. No creus, Ricard?
Sí, a més, ajuda molt a connectar amb un mateix. I en acabar el dia que fem aquest balanç, aquest resum, és de què he fet, què no he fet, què dependem per demà. També poder donar gràcies pel que ha passat i pel que no ha passat.
Sobretot. Molt important.
Molt bé.
I posar en pau,
gràcies,
no?
Gràcies, Rosa Maria, per compartir aquests coneixements que ens ajuden a afrontar aquestes situacions que la vida ens posa al davant. Si voleu connectar amb la Rosa Maria Mateu, ho podeu fer a través del seu telèfon, al 626-53-21-12, repeteixo, 626-53-21-12, o a través de la nostra web, prosperitas.es, que ja la coneixeu, i que també la posarem en el podcast del programa. I moltes gràcies també, Isabel, per haver compartit la teva experiència, perquè hem d'anar tancant ja l'última secció del programa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Què ens emportem?
Ricard, ja estem arribant al final del programa i han sortit moltes coses interessants que podem potser resumir amb unes pinzellades perquè els oients puguin emportar-se el més destacat, si vols comentar-nos una mica algunes coses.
I tant. Han sortit diversos punts, però jo destacaré els que tant l'Isabel com la Rosa Maria, com tu mateixa, Sílvia i jo, hem anat apuntant durant el programa. I entenem que l'ansietat és algo que ens permet estar atents i amb això diria connectar amb el present, aquest aturar-se. Quan jo veig una dificultat en el camí, quan veig una bandera vermella, m'aturo. I aquest aturar-me fa que me'n doni compte que és el que visc. Identificar, com deia la Rosa Maria, si és la vida se'm desprogramava, el meu camí agafava diverses formes i aturar-se per mirar això, encara que senti la por, és un acte de salut. I aleshores aquest aturar-se hauríem de mirar tots, cadascú de nosaltres, com ho fem, a través de què ho fem. Quins mecanismes tinc jo per aturar la vida, que no sigui la malaltia només. I aleshores aquest aturar-me ja em fa ser responsable de mi. A vegades l'ansietat és aquest bon amic que ens diu prou, per qui no. Un altre punt important és no només aturar-me, sinó identificar què passa. I a partir d'aquí, alimentar-me. El ioga hem vist que és una font d'alimentació, és un nutrient, no només pel cos i per la ment, sinó també per l'ànima. I que és que ens ensenya que la respiració, que és algo que no en som conscients moltes vegades al dia, és una clau per entrar dins nostre. Que obre aquesta finestra i aquesta porta i ens pot airejar una part del cos, com deia la Rosa Maria, que potser l'oxigen no ha arribat a tot allà on volia arribar. Visualitzar, que deia l'Isabel, com a través, mentre feia el tractament, jo podia visualitzar què estava passant amb mi, com em podia donar aquesta llum verda o llum que curava i rehabilitava el meu cos, les meves cèl·lules, aquest ser conscient de mi, aquest agafar-me a mi, tindre cura de mi. Molt important deixar-nos acompanyar. Potser a vegades per algun mestre, algun terapeuta, algun metge, alguna infermera, qui sigui. A vegades som els fills, els companys o els amics que també estem, com aquest semàfor que us deia jo, em deixo acompanyar. Una cosa important, aprendre a viure amb complet. Jo no sóc una malaltia. jo no sóc l'ansietat. Jo no sóc tot això un símptoma. Sóc un individu que a vegades sento ansietat, que a vegades tinc un símptoma, que a vegades em passen coses. I jo crec que des d'aquí és quan podem començar a esbrinar aquest autoconeixement que ens dèieu i aquesta forma de responsabilitzar-me de mi. O sigui, benvingut en aquest espai on jo em reconec, on jo tinc cura de mi, on jo em recullo i començo a caminar amb mi. Aquestes serien les conclusions que l'ansietat ens porta, que és transformar l'ansietat en salut.
Molt bé, gràcies Ricard per fer-nos aquest resum que ens ajuda a emportar-nos aquestes píndoles tan interessants que podem aplicar en el nostre dia a dia. M'agradaria comentar als oients una formació que farem a Sant Feliu de Codines i que l'hem titulat La mort del meu vell jo, on l'objectiu és permetre'ns un temps per la reflexió i l'anàlisi de la presa de consciència dels processos viscuts que ens impedeixen avançar i que la falta que puguem clausurar i deixar anar per a deixar espais dins nostre per incloure noves i diferents experiències que ens permetin créixer i evolucionar. Són 4 sessions on una d'elles la dedicarem a endinsar-nos en els olis essencials, que també és una altra eina que ens pot ajudar precisament a afrontar tota aquesta situació. I podeu tenir més informació a la nostra pàgina web, prosperitas.es, repeteixo, prosperitas.es, o al telèfon 629 30 40 52, 629 30 40 52. Pel proper programa, com que entrem en una etapa de campanya municipal, tindrem un programa especial, no, Ricard?
Sí, un programa que moderarem una taula entre un grup que es diu Vincles i Converses de Vida. Som 2 col·laboradors d'aquesta emissora que tindrem l'honor de poder moderar una taula amb alguns representants municipals sobre temes de salut. Salut no només física, sinó la salut de la ment, la salut de l'emoció, la salut de l'ànima, la salut en termes generals, per poder fer aquestes petites aportacions boniques que ens poden donar llum en aquests moments que vivim, que tanta falta ens fa.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs, bueno, tornem a donar les gràcies a la Rosa Maria, que la veritat és que ens has ajudat molt i que ens has deixat molt, molt relaxats per anar a dormir. I també a la Isabel, que amb la seva experiència, doncs, la veritat és que ens has aportat moltes coses que segurament moltes persones es poden sentir identificades amb aquestes situacions i que esperem que puguin agafar la idea de que aquesta eina de la mà de la Rosa Maria aquí a Sant Feliu, si volen fer una prova de com els pot ajudar, no, Rosa Maria, que tu ofereixes?
Sí, sí. La primera sessió sempre és de regal i llavors és la persona la que tria lliurement.
Clar.
Cap compromís.
Això és maco perquè ens permet també fer aquesta prova, no, de si ens sentim còmodes, si ens sentim bé, també posa amb tu quina relació podem tenir i que d'alguna manera ens permeti regalar-nos, sí. No? Sobretot que... i cuidar-nos.
Sí, és que el ioga, hi ha una part del ioga, que és la seva filosofia, hi han les observàncies i sobretot hi han els valors de les persones, no? I jo
molt
sempre
bé,
dic
molt...
que un bon ioga s'ha de fer conjuntament.
Molt bé, moltes gràcies, Rosa Maria. Gràcies, Isabel.
A vosaltres.
Gràcies, Ricard. Gràcies, Robert, per atendre'ns i fins la propera.